Això és Camins cap de setmana a la Macedònia Enllaunada, ja ho sabeu, i molt contents de rebre ara mateix al Camins la comitiva en representació del Setmanari Catalunya Cristiana, en aquest cas una sola persona, però és una comitiva també. Rosa Maria Jané, bona vesprada.
Bona vesprada.
En aquesta nova temporada repassem cada dissabte, en aquest cas ho fèiem divendres la temporada passada, ho hem passat els dissabtes, els continguts més destacats del vostre setmanari. I Rosa Maria, en aquest número de Catalunya Cristiana, què podríem destacar? A veure, per on vols començar?
Comencem per la portada, el tema de portada, que sí. Ja veuran els nostres lectors que és una portada una mica diferent de la que fem habitualment.
L'estic observant, és una portada que si no veus de què va el tema, resulta inquietant. Després jo t'he dit, quan ho he comentat fora de micro, és una fotografia molt ben trobada.
Molt ben trobada perquè parlem d'un tema que és un tema molt dolorós.
Molt.
Molt sagnant també, parlem de les víctimes d'abusos sexuals dins de l'Església.
Sí, malauradament una realitat que existeix i que hem de combatre entre tots.
Exacte. I per això entrevistem un especialista en aquest tema.
Sí.
En aquest cas és el pare Daniel Portillo. Uh-huh. Ell és professor de l'Institut d'Antropologia de la Pontifícia Universitat Gregoriana.
Sí.
Llavors, per situar una mica això què és, no?
Molt bé.
Ens hem de situar el 2012... quan la Pontifícia Universitat Gregoriana va fer el primer congrés internacional sobre el tema de la protecció a menors.
Fa 10 anys, eh?
I d'aquí va néixer el Centre per a la Protecció de Menors.
Vale.
Llavors, per dotar aquest centre d'una entitat més acadèmica, podríem dir, es va crear l'Institut d'Antropologia, que té com a objectiu o com a missió la prevenció de l'abús sexual de menors en l'Església.
I
el que fa és capacitar, de manera transdisciplinària, diuen ells, les persones que venen recomanades per diòcesis, per congregacions, per ordres religiosos, i que volen formar persones per poder treballar en la prevenció.
Molt bé.
Això ho fan a través d'un màster, podríem dir, un programa d'estudis que tracta cinc temes. La cultura de la infància, el tractament als agressors, que també és un tema interessant, analitzar com les institucions estan donant resposta, quins protocols hi ha, com generar una cultura de la prevenció, en definitiva, que és el que volen.
Correcte. Doncs aquesta és una informació, un reportatge que podreu trobar a Catalunya Cristiana d'aquesta setmana, molt interessant tenint en compte aquesta realitat tan trista, tan colpidora, tan dura com són els abusos a menors. En aquest cas, aquest reportatge ens deies al padre Daniel Portillo,
sí,
no?
Sí, una entrevista que ha fet el nostre corresponsal a Roma,
al
Fray Bernat Folcrà, i podem, si vols, escoltar un tastet d'aquesta entrevista.
L'escoltem, al padre Daniel Portillo.
La prevención misma es un presupuesto del Evangelio. Hablar de cultura del buen trato, hablar de la ternura en nuestro trato, hablar de sanas relaciones, es todo el sentido positivo de lo que podríamos establecer sobre esto, dentro de esta realidad eclesial que se encuentra en crisis y que urge de nosotros también una parte protagónica para generar el cambio, una conversión personal también, un presupuesto de poder aportar y hacer algo que de forma sinodal sume a los esfuerzos que la institució misma vaya generando.
Doncs és molt interessant, sobretot la prevenció, que no ens trobem en els casos, sinó que puguem avançar-nos a aquestes situacions realment colpidores.
Ser proactius, no reactius, com moltes vegades fem des de l'Església.
Bueno, l'Església té coses realment colpidores, com és aquesta realitat, però també una bona voluntat, i esperem que mica en mica es puguin anar avançant en aquest tema. Bueno, ho desitgem amb molta força. Més coses, Rosa Maria?
Doncs mira, canviem de tema.
Radicalment.
Cas, sí.
Està bé.
I parlem dels 7 poders de la felicitat.
Superpoders de la felicitat.
Això
explica'ns, això de què
és va. És un llibre que ha fet el Juanjo Fernández,
sí.
Que qui no el conegui és consultor pedagògic i que fa xerrades de... No només xerrades, fa activitats de formació i motivació. I ell diu que ensenya xerrant, dibuixant, escrivint, és un home orquestra, podríem dir, no? I és una persona que està molt ben formada, molt ben preparada, ha estat professor, monitor, responsable de colònies, catequista, i té diferents llibres, no? Potser alguns el tenim encara a casa, no? La pregària de la porta, o preguem de la A a la Z, i en aquest llibre, dels 7 superpoders de la felicitat, doncs ens dona una clau, algunes claus per ser feliços o intentar-ho.
Home, jo crec almenys, que això ens interessa a tots.
Això és molt, molt interessant. A més, aquest llibre
sí.
va sortir d'una xerrada que va impartir, que es deia Ser més feliços per ser millors pares i mares.
Interessant.
Que això no és només per pares i mares, sinó també persones que tracten o acompanyen infants, no? Uh-huh. Educadors, catequistes, indicador del camp, és
per transmitir, molt més ampli. Per transmitir molt millor els valors o que els nostres infants, la canalla, se sentin més ben acompanyada, inclús.
Sí, sí, a més ell explica que la felicitat té quatre cares.
A veure.
Diu
a veure.
L'alegria,
sí.
El compromís, uh-huh. La satisfacció i la pau.
Molt ben
alegria,
trobat.
Compromís, satisfacció sí. i la pau.
Molt ben trobat.
I la podem pensar, bueno, aquests superpoders que, no? A veure, anem a parlar.
Vale,
a parlar dels poders. Parlarem sí. una mica només per sobre, perquè si no l'entrevista que ha fet el nostre company Miquel Àngel Codina
es
queda sense sorpresa.
Ha de ser la muestra gratis, això és la muestra gratis.
Ell ens diu, al Juanjo Fernández, que aquests superpoders són senzills, però molt i molt potents. Mm-hmm. I una cosa molt important, que tots els tenim, tots.
Ah. Vull dir, no cal que... No els has de buscar, ja els tens.
Els tenim.
Vale.
És a dir, ell diu no cal que et piqui una aranya, com el cas de
Spider-Man,
no cal que hagi nascut a Krypton,
com
Superman, sinó que és una cosa molt més senzilla i la podem escoltar.
Ah, vinga, l'escoltem.
Tenim la felicitat en nosaltres mateixos, a més són gratis total, aquests poders de la felicitat, que de vegades alguns potser els hem de desenvolupar més i altres potser ja els tenim prou reforçats, però que ens ajudaran a poder viure més a prop d'aquesta felicitat. Doncs comencem amb aquests 7 superpoders de la felicitat. Per exemple, el de pensar en positiu. Pensar en positiu.
Clar, pensar, en principi, donem per suposat que la gent pensa.
Sí.
De vegades és una mica gosserat.
Ho donem per suposat que sí.
Però pensar en positiu, és a dir, clar, tu tens aquesta capacitat, ja la tens, no tens que rebre la picadura d'una aranya, però s'ha de desenvolupar, diu ell.
I s'ha de treballar una miqueta.
Una mica.
També, o una miqueta bastant, depèn de cada persona, no?
Molt
però que els tenim, això ja és un gran què.
Uh-huh. Doncs trobareu aquesta recomanació, aquest reportatge, m'has dit, de Miquel Àngel?
Sí, el nostre company.
Home, de Miquel Àngel Codina, el Humphrey Bogart de la redacció, que el trobareu també amb aquesta destresa quan escriu, i tenim aquest reportatge que ens interessa a tots, els 7 superpoders de la felicitat. Més coses, Rosa Maria.
Doncs anem ara una mica més lluny. Us convidem a anar a Corea del Sud.
Home, sí, realment és una mica més lluny, eh? Corea del Sud. Va, i allà què trobarem?
I ho fem de la mà d'Esther Palma. Sí. Ella és missionera en aquest país, a Corea del Sud. Uh-huh. Ella és de Granada. És missionera consagrada de l'Associació Servidors de l'Evangeli de la Misericòrdia i porta 16 anys a Corea del Sud.
Déu-n'hi-do.
I ha fet un llibre. Ha fet un llibre que es diu El catolicismo en Corea del Sur. I ens apropa una realitat que a vegades ens sembla molt llunyana.
Sí.
No, us en sembla. És molt llunyana.
És molt llunyana, està clar.
Molt desconeguda. Sí. I ella, doncs, ens explica a partir de les seves vivències, de la seva experiència, ens apropa, doncs, al poble coreà i als catòlics, uh-huh. als catòlics coreans. I ella treballa sobretot amb joves i explica que quan els joves descobreixen que valen pel que són i no pel que tenen, canvien completament. Uh-huh. Vull dir, és una cosa...
Home, és un concepte que de vegades en aquests països es deu ser com una cosa deslumbrant, no? Quan algú et parla del que tu ets i no del que tu pots produir o pots donar,
exacte.
Doncs evidentment és un canvi de discurs i de mentalitat.
I descobreixen que hi ha un Déu que els estima.
Sí.
Descobreixen tot un univers.
És molt interessant. Jo he escoltat més d'una vegada que els primers 1000 anys de l'existència de l'Església, la missió era evangelitzar Europa. El segon mil·lenni era evangelitzar Amèrica i el tercer és evangelitzar l'Àsia, que és un lloc on el catolicisme en molts llocs doncs, encara és molt residual.
Sí, de fet, el continent de l'esperança en aquest sentit ara és Àsia, abans era Amèrica,
sí.
Ara ja és Àsia, no? I a més amb una fe molt, molt vibrant, una fe molt patida, també.
Amb la passió de les primeres experiències.
Sí, i és curiós perquè és, en el cas de l'Església de Corea del Sud van ser a partir dels laics.
Sí, clar,
comença aquesta evangelització.
Sí, 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 sí.
I comenta l'Esther Palma, que ara l'Església s'ha clericalitzat.
bueno, aquest és,
anat amb aquest camí,
aquest és
no?
la tendència habitual. I llavors, hem de lluitar contra
ella
això.
Ella parla de recuperar aquest primer amor, no? Podríem dir, oh. aquest primer esperit de... Sí. Clar, això no vol dir que haguem de fer fora el clergat,
no,
òbviament.
No, són necessaris. Són necessaris.
Òbviament, no? Però ella parla d'això, de tornar a recuperar aquesta il·lusió, mm. aquesta responsabilitat, no? De fer néixer o fer créixer aquesta llavor, no? Tan maca.
Crec que també tenim unes paraules d'ella, la podem escoltar?
I tant.
El hecho de que la Iglesia surgiera por la búsqueda de los mismos laicos y que toda la primera misión, hasta que llegaran los misioneros, que había ya unos 1000 cristianos, fuera llevada a cabo por los laicos, nos habla de qué avanzada era esa Iglesia, que en primer lugar eran los mismos bautizados, que eran los misioneros activos, los discípulos misioneros activos, que anunciaban la fe primero en sus ambientes, en sus familias, en sus trabajos, y que hacían que la Iglesia pues fuera creciendo. Eso nos da un ejemplo de la Iglesia en el presente.
Testimoni impressionant. Podeu trobar aquest reportatge també, aquest número, el número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana. I ja per acabar, Rosa Maria, hem encetat el curs i Catalunya Cristiana també ve amb novetats.
Sí, estrenem dues seccions en concret de família i educació. Uh-huh. Pensem que són seccions, dos temes que són difícils, complicats i necessaris en la societat en la qual vivim.
Totalment.
I volem donar eines a famílies en sentit més ampli, no només pares i fills, sinó avis, nets, germans, uh-huh. vull dir una relació molt, molt més àmplia, no?
Sí.
Donar eines per veure la família què té a dir a la societat avui,
vale.
com ajudar-la a créixer i també en el camp de l'educació,
en
els dos aspectes.
Perfecte.
I és la secció Família, Església Domèstica i Aula Educativa. I només apuntar que les il·lustracions d'aquestes seccions ens les ha fet el Juanjo Fernández,
home.
El del 7 Superpoders.
Exactament, que és polifacètic, el que veig.
I tant.
Molt bé, doncs aquestes són les novetats i aquests són els reportatges més destacats. La Rosa Maria Jané, redactora del Semanari Catalunya Cristiana, i avui ha estat ella en aquesta estrena de temporada,
encantada.
En els dissabtes, qui ens ha portat aquí al Camins allò més destacat dels seus continguts, com sempre, molt interessant. Rosa Maria, mil gràcies, termina de disfrutar del cap de setmana.
Igualment.
I ens anirem retrobant durant la temporada. Vinga, no se vayan todavía, aún hay más.